Fa 25 anys que es va publicar Mañana en la batalla piensa en mi. En un passatge de la novel·la, el narrador de Javier Marías reflexiona sobre el poder i la responsabilitat d'explicar. Diu, el mundo depende de sus relatores. Un quart de segle abans, per cert, que la paraula relator sortís als diaris. Però malauradament no tothom pot relatar la seva història, o com a mínim no pot fer-ho de manera amplificada. I aquí és on a vegades compareix la literatura, entesa com a crònica, per explicar, per relatar, per testimoniar vides i històries que mereixen ser compartides. Avui a Ciutat Maragda sentirem algunes d'aquestes veus gràcies a l'escriptor Juan Pablo Villalobos, autor de Yo tuve un sueño, a l'editora Laura Huerga, amb qui també parlarem del volum Tu calla, i com sempre en conversa amb la Maria Boigas i el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens portarà el dietari de la infermera Friedel Boni Gaita sobre el camp de Ribes Altes l'any 41. Avui, en la veu dels altres, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant la Laura Huerga, què tal?
Hola, què tal?
Benvinguda a Ciutat Maragda, Juan Pablo Villalobos, com estàs?
Hola, què tal? Encantado.
Maria Boigas.
Com anem?
Jordi Puntí.
Hola.
I avui parlant, ja ho sabeu, d'una de les formes més necessàries de la literatura periodística, quan la veu es dilueix de l'autor, diguem-ho així, i es posa al servei de la gent que normalment no en té. Yo tuve un sueño, de Juan Pablo Villalobos, publicat per Anagrama, no sé si dir-ne crònica, llibre no ficció, això és clar, amb el testimoni de 10 nens que fan, el subtítol és així, El viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos, que tu vas recollir a l'estiu del 2016, no?
Sí.
En tots els casos, units tots aquests testimonis per la necessitat de travessar la frontera, sovint per reunir-se amb la seva família, a més a més.
Sí, sí, bueno, este es un proyecto en el que yo me vi involucrado desde hace 4 años, desde el 2014. Nació de un reportaje que escribí para una revista de Estados Unidos. En aquella época fui a Los Ángeles a entrevistar a 2 adolescentes y a partir de allí surgió la idea de hacer un libro, es decir, recoger estas historias, ¿no? Ahora que hablabas de dar voz, ¿no? Yo también he estado en muchas entrevistas diciendo que el libro se trata de dar voz. Y hace poco, hablando con una especialista del tema de migración, Eileen Truax, una periodista mexico-americana, ella me hacía la reflexión de que más que dar voz, que presupone que no tuvieran voz, es más bien como dar un altavoz, ¿no? Como dar una plataforma para que estas voces se escuchen, que es lo que nos sucede. Por supuesto tienen voz, lo que sucede es que no ponemos el foco en ellos, no ponemos el oído en ellos, ¿no? Y me parece una reflexión pertinente, ¿no? Porque a veces creo que esa idea de dar voz, en la que, insisto, yo mismo había caído, parece un tanto paternalista, ¿no? Parece un tanto como, oh, venimos aquí a darles voz, como si no la tuvieran. No, no, en realidad venimos a escucharlos, que es lo que no hemos hecho. La voz la tienen, ¿no?
Seria donar la paraula, ¿no?
Amplificar, ¿no? Exacto. Sí. Amplificar esas voces.
Una mica com fa aquests micròfons, també, no? De fer d'altaveu, que tu deies també aquesta paraula.
Exactamente.
Yo tuve un sueño, a més, és interessant això de la veu i del to. Jo crec, Juan Pablo, que és una de les dificultats més grans d'aquest llibre, quan tu com a narrador et dilueixes, no? Molt diferent de la teva feina d'escriptor de ficció, per exemple, i de cop i volta has d'assumir el testimoni i la veu en primera persona de gent, per exemple, dues noies de 14 anys al Salvador, no? Que estan a la hielera esperant per passar a Nova York i Arizona amb les seves mares, les bandes rivals del Salvador, que també tenen un argot, un slang determinat, el Gordo, el Ioni, a tot de testimonis, en fi, de nois que m'imagino que això, que trobar el desllorigador per la veu, per el to d'aquests testimonis, havia sigut una de les dificultats, m'imaginava, llegint-te més grans, no?
Sí, de hecho, como dices, yo vengo de la ficción, ¿no? Yo no soy periodista, yo soy un poco un intruso en este tema. Yo soy novelista, tengo otras 4 novelas que, de hecho, la mayoría de las veces se identifican como humorísticas. Y una de las cosas que ha pasado con este libro es que muchos me mencionan ese cambio de tono, la gravedad y lo trágico, por decirlo así, o lo melodramático de estas historias, que no se reconoce de alguna manera con lo que yo había hecho antes. Pero sí creo que hay una conexión que es justamente la de encontrar el tono, que eso es lo que más me interesaba a mí. ¿Por qué no estoy en el libro? Es decir, ¿por qué no aparece un cronista al uso que podría ser el caso de hacerme aparecer en el libro como un personaje que va allí, conoce a los niños, los describe, habla de cómo se comportan, habla del contexto en el que viven. ¿Por qué no? Insisto, primero porque no me sentía cómodo en el papel de periodista sin serlo, número uno. Y número dos, porque me parecía que más valioso que mi mirada sobre esos chicos, sobre esas chicas, era justamente dejarlos hablar y plasmar solamente eso. Y entonces el encontrar el tono era escucharlos, encontrar la sintaxis y el vocabulario que ya estaban allí en los testimonios, y por otra parte hacer una especie de recorte y de montaje con las historias, ¿no? Una de las primeras ideas era el del testimonio duro, es decir, haber transcrito simplemente todas las historias y haberlas publicadas tal cual, que fue lo que hice en el reportaje original. Claro, después de haber hecho yo las 10 entrevistas, volví a Barcelona con ese material y cuando las transcribí por completo me di cuenta que el libro así no funcionaría. Se volvía un tanto monótono, se volvió un tanto repetitivo. Es verdad que cada historia tiene sus peculiaridades, pero no dejan de ser arquetípicas, ¿no? No dejan de ser personas que huyen de una violencia, de una pobreza, de una falta de expectativas y de una falta de horizonte, atraviesan un proceso traumático en ese cruce de fronteras desde Honduras, Guatemala, El Salvador, atravesando por México con todo lo que eso supone, y después ese segundo trauma que es la llegada a los Estados Unidos. Entonces, aunque todas siguen este recorrido, mi trabajo era identificar en cada historia algún momento que las hiciera singulares, ¿no? Entonces, y también un poco ya con la mirada allí sí del novelista y un poco de maña, ¿no? De hacer de tal que cada una de esas historias se encontrara en un momento diferente del viaje para que el libro funcionara como una especie de rompecabezas. Es decir, que algunas historias ocurrieran en el lugar de origen, otras en fronteras, otras en Estados Unidos, otras en México, de manera que el libro pudiera leerse como un trayecto completo, conformado per 10 històries diferents.
I això que dius, la qüestió és que opera meravellosament bé, és a dir, com a lector, llegir aquest llibre, a tu et va passar, Jordi, quan el vas llegir vas arribar parlant-ne. És sí, un llibre que el llegeixes sí, i et poses a parlar-ne, i és un llibre que t'acompanya. Jo el vaig llegir fa una quinzena de dies i jo diria que no ha passat un dia sense que hi pensi. I tot això que dius que t'havies proposat ho has fet. I això és esplèndid, perquè és veritat, ara mateix dèiem d'una veu, d'una alta veu, no, ets un traductor d'alguna manera, perquè és evident que no és així que parlen. Però aquesta més, aquest sentit extrem de saber on comença i on acaba la presa de paraula de cadascú, jo per exemple n'hi ha una que té aquesta frase que et deixa molt, molt perplex, que diu que fa tot aquest viatge travessant a més zones molt perilloses i viscudes com a molt perilloses, per conèixer la seva mare altrament que per la veu. Perquè només s'ha relacionat amb la seva mare per telèfon.
Sí, sí. Bueno, en muchas ocasiones había una imagen que detonaba el relato, que daba origen al relato. En otras era una frase, ¿no? Por ejemplo, casi todos los títulos del libro vienen de frases literales que fueron dichas por los niños y parecen muy literarias, ¿no? Hay esta frase de un relato donde un niño está en uno de los albergues, ya en Estados Unidos, esperando a que se decida su destino. Y entonces yo lo transformo en un diario. Es decir, evidentemente el niño no escribió un diario. Ese era mi trabajo, ¿no? Volver literatura a su testimonio. Entonces yo organizo todo el material narrativo, entre comillas, lo organizo en un diario. Y a partir de un momento que él me cuenta, que es la primera vez que vio nevar, ¿no? Porque también dentro de lo trágico también hay esos momentos un poco bonitos, simpáticos, luminosos, ¿no? Que también me interesaba, que creo que es importante para tratar de respetar la dignidad de estos niños, también mostrar esos momentos, ¿no? Y él me dice esta frase literal, que es el título del cuento, dice, era como algodón, pero cuando lo toqué era puro hielo, ¿no? Es preciosa la frase y parece como si yo me la hubiera inventado. Es un tanto hay algo de poesía en la frase, ¿no? También de pronto hay una niña que, cuando una adolescente hondureña, con una quizás la historia más terrible de todo el libro, que fue violada en grupo por una de las maras, y cuando está contando lo que sucede en su país, dice que los ladrones entran por las noches y vacían las casas y te las encuentras, y dice, como un salón de baile, ¿no? O sea, dentro de ese relato terrible, de pronto sale esa frase, ¿no? Imaginarte una casa vacía como un... Pero ella utiliza la metáfora como un salón de baile, ¿no? Entonces había siempre esos momentos de literatura que, digamos, que era mi trabajo, ¿no? Mi trabajo allí como narrador, independientemente de si yo venía de la ficción o si estaba haciendo periodismo, era hacer literatura, ¿no? Con esos testimonios, ¿no? Nunca vi este libro a priori como un libro de denuncia, aunque evidentemente después lo es, se transforma en un libro de denuncia, pero no era a priori mi objetivo, ¿no?
Jo, hi ha molts aspectes per destriar i, per exemple, ara que parlaves de fer literatura a partir de la realitat i a partir d'aquest moment màgic en què tu estàs escoltant una persona i a part d'explicar-te la seva experiència, te l'explica d'una manera que l'envelleix, no? Perquè tots volem l'envelleix amb frases com les que deies, no? Que són poètiques, poden ser dintre de l'horror i dintre del desastre, poden ser poètiques, no? I per tant, com quan l'escoltes, aquesta frase, tu saps que allò serà la matèria literària que, probablement, no? Intueixo que saps que és la matèria literària que et donarà peu a vestir o a teixir alguna cosa a partir del que aquesta persona et va explicant, no? En el cas del llibre del Juan Pablo, jo hi afegeixo una cosa que és molt difícil d'aconseguir i que crec que, per exemple, en un dels referents probablement teus, que és l'Alexievich, no? I aquí tenim la Laura que l'ha publicat, també es produeix, tot i que allà tot és molt més gros, diguem-ne, molt més ampli com a concepte, que és la individualització i alhora el col·lectiu. És a dir, que el fet que tu llegeixes una història darrere l'altra, hi ha una acumulació que et parla, diguem-ne, que converteix el problema o el conflicte que hi ha al darrere en una cosa molt més sòlida, no? Diguem-ne, més enllà de l'experiència individual. Però al mateix temps, precisament perquè hi ha aquestes paraules i aquestes expressions que sobresurten, singularitzes. Mai, en cap moment deixes de veure la nena aquesta que ha patit o el nen aquell que s'ha escapat de les mares del Salvador o d'Honduras per poder... O sigui, hi ha un doble joc que crec que és molt, molt valuós i que és molt difícil. Això, per exemple, abans deia de l'Alexievich, també hi és, evidentment que hi és en cada retrat, però com que el gruix d'experiències és tan gros, en realitat al final acabes veient-ho tot com una gran amalgama, no? I en aquest llibre del Juan Pablo jo crec que no. Crec que hi ha una singularització molt important que també, i en aquest sentit, diguem-ne, em refereixo més al que tu deies, que és que hi ha un exercici literari important, no? I que això m'interessava veure fins a quin punt, com a novel·lista, treies de la teva feina com a novel·lista i de la part d'invenció, que és inevitable, i d'estilística, fins a quin punt l'havies de controlar quan escrius això? Perquè, clar, inevitablement, si tu has transcrit i ja hi ha material que és prou bo, penses, bueno, per què m'hi he de posar jo? Per què l'he de manipular, per dir-ho d'una manera?
Sí. No, jo crec que esto que decías de la singularización o de la individualización de esas experiencias, de esos testimonios, para mí tenía que ver con la intención, que para mí es más importante en el libro, que es la de producir empatía. Es decir, creo que es muy difícil producir empatía sobre cosas abstractas, ¿no? Cuando se habla del fenómeno de la migración de los menores no acompañados y se utilizan cifras, datos, tertulias donde se discute el tema, es difícil que lograr empatía, es decir, a menos de que sea una empatía ideológica, ¿no? Cuando claramente tú estás situado por tu condición personal o por tu posición política en uno de los lados, claramente puedes tener una empatía, pero que es también muy abstracta, ¿no? Y creo que esa empatía se logra cuando logras ver realmente al otro como un semejante, como uno como tú, ¿no? Y claro, experiencias de migración, bueno, yo mismo soy un migrante, pero claro, comparado con estas historias, yo pertenezco a un grupo privilegiado de migrantes. Yo vine a vivir a Barcelona a estudiar un doctorado con una beca de la Unión Europea, es decir, nunca he tenido problemas de papeles, es decir, mi situación es radicalmente opuesta a la que viven estos chicos, y quizás también por eso me borré del libro, por un cierto pudor, ¿no? Como decir, yo ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Cómo me meto allí? Si en el fondo yo soy un migrante de lujo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces prefiero dejar que sean ellos los que se presenten a sí mismos. Y para mí lo literario justamente estaba en que esos personajes, porque al fin y al cabo se transforman en personajes, desde el mismo momento en que hay que cambiar los nombres por una cuestión de respetar la protección de esas identidades, ¿no? Fue un acuerdo que tuve que hacer con los abogados de los niños y con las ONGs con las que tuve que trabajar para que me dieran acceso a ellos. Desde el momento en que se transforman, digamos, a través del nombre, las identidades, desde el momento en que tienes que quitar algún nombre de un pueblo y poner otro, desde el momento en que borras ciertas características para que no se puedan identificar, ahí estás ya construyendo personajes. Entonces es un trabajo muy parecido al de un novelista, es decir, que es el trabajo con la verosimilitud, ¿no? El trabajo con el pacto que estableces con el lector para que te siga a través del libro, que evidentemente hay un marco, ¿no?, que te dan los testimonios con el cual trabajas y que no es el mismo de una novela, sobre todo a mí, el tipo de novelas que me interesa leer y que me interesa escribir, que suelen ser bastante absurdas y donde me permito quizás muchas más libertades de las que se permitiría un escritor costumbrista, por decirlo así. Y aquí, de alguna manera, tenía un marco costumbrista, ¿no? Tenía un marco en los testimonios que eran costumbrismo duro, ¿no?
Sí, sí.
Y no podía escapar de eso, ¿no?
Parlant de testimonis, Laura, ara ho citava el Jordi, no? Tu ets l'editora Raig Verd d'Alexievich, de Svetlana Alexievich, que té ara venir al cap últims testimonis, no? També és la vocació de les víctimes infantils, però vaja, la guerra no té cara de dona, crec que és l'últim que heu publicat, amb en aquest cas, els testimonis de les dones russes que han lluitat a la Segona Guerra. Per tant, una de les dones que, a més, ha estat celebrada, i vosaltres, tu, que, a més, la vas fitxar, diguem-ne, abans del Premi Nobel, celebrada com, precisament, això que dèiem, lligant-ho a la idea d'abans, no? Una escriptora que ha donat veu a gent que sovint no en té.
Bueno, moltes vegades l'expliquem com la història explicada per la gent comuna, no? Sempre hi ha un relat de la història, el relat oficial de la història, diguéssim, que ve donat per certes persones i normalment en poder, normalment els guanyadors. Són els que solen explicar la història i és la història que ens queda, no? I Alexievich aquí dona veu a la gent comuna, que trobo que és un punt en comú amb el que esteu explicant. I trobo que és molt important, no? En la guerra no té cara de dona, precisament el que fa és explicar la guerra des del punt de vista de les dones, cosa que no s'ha fet segurament mai, i a més per dones que no tenien poder. I aquest registre de tants testimonis junts, home, és molt important i trobo que s'hauria de fer a molts nivells. Trobo que també la feina que fa Juan Pablo, bueno, em sembla imprescindible, però que s'hauria de fer a tants nivells. Aquí nosaltres tenim un deute literari, no literari, però trobo que més aviat periodístic, en aquest sentit de donar veu a la gent comuna amb la Guerra Civil, per exemple, i la postguerra, no?
Sí que s'havia escrit, eh? L'Aurora Bertran va dedicar 3 novel·les a explicar la guerra tal com la viuen les dones.
Clar,
el problema és que no s'ha llegit i sempre arribem al mateix lloc.
Evidentment. Però trobo que falten moltes més veus que facin això, eh? No que no s'hagi fet, que potser aquí he estat massa radical.
Tenim aquest vici, els
editors, de
dir sempre quan publiquem un llibre que és el primer. I no hi ha
mai.
Sí, sí, sí.
És generalitzar, no? Horrible, generalitzar sempre.
De tota manera, no hi ha gaires llibres, i això és una cosa que em provoca molta curiositat, no hi ha gaires llibres que utilitzen aquest sistema de donar la veu, de donar l'amplificació, sobretot per tractar i per intentar de conscienciar o per buscar l'empatia, que deia el Juan Pablo, no? En general, hi ha reportatges, hi ha un exercici literari en primera persona, de memòria i tal, però la idea aquesta de transmetre la vida d'una persona a través de donar-li la veu, fer tu purament de, diguem-ne, de missatger, no hi és. Hi és, per exemple, en biografies, no? O sigui, jo recordo una mena de biografia del Capote, doncs, feta a partir de retalls de gent que parla d'ell, o del, fins i tot, l'últim llibre del Salinger, sobre el Salinger, la biografia del Salinger, també era això. Gent, o sigui, entrevistes amb tota gent que parlen d'ell. Però la idea aquesta d'agafar, que jo crec que és un estil i una forma que és molt única i és molt especial, no existeix gaire. Hi ha molt pocs exemples, si us hi heu fixat.
Jo diria que hi és en el camp de l'antropologia, on hi ha obres que no són considerades literàries i que són literatura. Són l'excepció. Són l'excepció perquè, en general, aquesta preocupació que deies tu, que tenies en YouTube un sueño, que és d'encertar ben bé els elements d'una història que t'expliquen, que són els elements expressius, aquella frase que a una persona se li escapa sense ni tan sols per pensar-la i que diu tot un món interior, una visió, una sensibilitat. No et diré que els antropòlegs és el que practiquen per defecte, però n'hi ha que tenen aquesta capacitat. I en aquest sentit jo trobo que és un llibre que té molt a veure amb el treball antropològic, però fet per un novel·lista.
Perquè,
a més, és una cosa que val la pena d'insistir-hi. És absolutament cert que travesses cada una de les entrevistes i vas veient la persona que està parlant i realment la veus, per exemple, aquest xicot que tu també t'ha quedat, que és aquell noi que és cardíac i que tota la travessia la fa patint perquè té aquest cor malalt, que és una cosa que és absolutament impressionant. Al mateix temps, que és un llibre que, després de llegir-lo, el que m'ha quedat i que realment m'ha quedat és pensar en aquesta part del món cada dia més gran on hi ha les mares, l'infern de les mares, el que significa viure en un lloc que són les bandes.
Les bandes, sí, és que han dit en català les mares.
Sí.
L'infern de les mares és una mica típic, però...
És interessant.
Podríem dedicar-nos-hi també, però...
Les bandes juvenils i la força i el poder que tenen d'influència creixent, sobre la societat en llocs com Hondures o com El Salvador. No?
I que estan, a més, devastant països que fins ara n'havien estat protegits, com Bolívia,
a Nicaragua ara, que s'estan convertint en l'exèrcit paramilitar del Noriega, no?
Aprovechando el malentendido de las maras y las bandas criminales, quería decir que hay un elemento que para mí fue quizás el único que me sorprendió durante las entrevistas, digamos, más allá de lo que ya todos sabemos de los fenómenos migratorios y de la violencia a la que están sometidos los menores o cualquier migrante que tiene que huir de su país. Al ir ya a los detalles, a las historias particulares, una constante que sí que me sorprendió porque fue abrumadora, es decir, yo creo que incluso estadísticamente confirmaba que esto era un fenómeno que sucede en casi todas las historias, es la violencia de género. Que eso es algo que a mí realmente me dejó totalmente pasmado y desolado, porque por una parte dices... En la mayoría de las historias hay un padre que ha abandonado a la familia, o un padre abusador, o un padre con alguna historia de violencia relacionada fuera o dentro de la familia. En la mayoría de las historias tenemos un hogar, digamos, donde hay un abandono. A veces también la madre ya ha tenido que emigrar a los Estados Unidos para poder enviar dinero y sostener a la familia, con lo cual estos niños se encuentran de pronto viviendo con tíos, con abuelos, con una familia, digamos, más o menos cercana, pero que no es el núcleo familiar. Y después, en el trayecto también, muchas de estas adolescentes encuentran violencia sexual, ¿no? Es decir, violaciones, incluso hay la terrible constatación de esta realidad, que es que algunas adolescentes deciden inyectarse anticonceptivos porque saben que en el viaje hay altas probabilidades de que sean violadas. Y entonces, por lo menos, para no quedar embarazadas, ¿no? Entonces, estos elementos, de pronto a mí, como hombre, como mexicano, ¿no? Era terrible darte cuenta que estás del lado malo de la historia, ¿no? Es decir, claramente eres el villano de la historia, ¿no? En la posición de lo que está sucediendo en este fenómeno de la migración, ¿no? No tenemos una estrategia como país para lidiar con este fenómeno, y la sociedad, digo, como gobierno, y después la sociedad, que se ha visto recientemente con la caravana migrante, ha reaccionado con brotes de xenofobia que siempre tienen que ver, pues, con un miedo de darse cuenta de que hay una especie de fantasma amenazando, y que es aprovechado políticamente también por ciertos grupos para exacerbar esta xenofobia, ¿no?
Parlant de fantasmes i de repressió i de governs i de xenofòbies i de fòbies diverses, avui també tenim sobre la taula un llibre que normalment aquí a Ciutat Magra tenim la virtut de fer una conversa més aviat versallesca en el to. Ara tenim l'ocasió d'indignar-nos tots plegats i tenim un motiu per fer-ho. Tu calles sobre el dret a la llibertat d'expressió i manifestació, publicat per Raig Verd, Laura Huerga i Blanca Busquets. He recuperat el pòstit, Laura, amb el qual em va arribar aquest llibre, i deia: "Estimat David, aquest ha estat el centre de la meva obsessió el darrer any i mig. Obsessionada per, bàsicament, la criminalització de la llibertat d'expressió que estem vivint. Un llibre que sé que us va costar tancar, perquè
sí,
constantment, no sé si hi ha cosa de més actualitat que això, no?"
Sí, bé, el llibre va començar documentant els casos, no?, que vulneraven el dret a la llibertat d'expressió i manifestació, i creant una mena de document llistat amb tot d'aquests casos. Però ens vam veure en la necessitat de canviar el model, com es pot veure en el format final del llibre, que és explicant quins drets tenim. Una cosa que cada vegada que faig un debat constato que no sabem que tenim. A més, uns drets que va costar molt aconseguir. I llavors expliquem primer els drets que tenim, després expliquem les lleis que vulneren aquests drets, i després passem una mica a explicar, doncs, això dels casos. I també, en comú una mica amb el llibre Juan Pablo, aquest relat, no? Al final escollim casos, de tots els casos que teníem, escollim uns quants que ens permeten explicar tot el ventall de vulneracions, no? que fan aquestes dues lleis, perquè és d'una banda la llei Mordassa, però també aquella reforma del Codi Penal que es van fer alhora, i com això ens afecta com a ciutadans.
Aquí trobareu casos, vaja, coneguts, i els polítics catalans, Willy Toledo, Pablo Hasél, el Jueves, en fi, ja dic que la llista és llarga,
sí.
I totes víctimes, en part, com tu deies, i comenceu amb això, no? amb la llei Mordassa.
Sí, clar, al final sí que sentim, no?, la llei Mordassa, i sentim que hi ha molta gent que demana la derogació de la llei i tal, però no sabem per què, no? No sabem exactament per què. I ens va semblar molt important explicar el per què, no?, aquestes vulneracions que dic jo dels nostres drets. Perquè són coses tan incomprensibles com el fet de que la llei Mordassa elimina la presumpció d'innocència, que és el que dona, diguéssim, sentit a l'àmbit judicial, no? El fet d'eliminar la presumpció d'innocència a través de la llei Mordassa, perquè tot es fa a través de sancions administratives, dona, d'una banda, el poder a la discrecionalitat policial, és a dir, en un moment donat, en una confrontació amb un policia, en un tu contra jo, no, diguéssim, en una diferència d'opinió, simplement el policia pot posar una sanció pel que vulgui. I a més, ell té presumpció de veracitat. O sigui, que la seva paraula val més que la teva, i si tu no tens proves, no podràs demostrar que ets innocent. I aquí entra la pitjor perversió de tot. Et posen una sanció, tu ja ets culpable d'entrada, i has d'anar amb proves a demostrar que ets innocent. Llavors, és de les pitjors coses que té la llei Mordassa, més enllà de tot el que castiga i tot el que prohibeix. La pitjor cosa, jo crec que és això, i intento sempre explicar-la perquè confronta amb els drets humans fonamentals, cartes de drets humans i la pròpia Constitució espanyola.
S'ha d'afegir, més a més, que aquesta, diguem-ne, en els últims 3 anys, la policia, la Guàrdia Civil, ha utilitzat, o sigui, s'ha molt sovint, es recolza en aquesta llei per tenir una certa impunitat. I jo l'altre dia llegia que avui dia, en aquests moments, hi ha cada dia 60 denúncies per falta de respecte a la policia. O sigui, tu pots simplement a l'aeroport, pel que sigui, et demanen mirar la maleta, tu li dius, però per què no em dóna la gana? I si l'agafes atrevessat, en aquell moment et pot fer una denúncia per llei de Mordassa, amb la qual cosa et comporta haver d'anar a judici, haver de tramitar una sèrie de qüestions. És a dir, hi ha hagut un gran canvi, que és evident, que a més, si ens hi fixem, abans ja hi havia molts problemes, diguem-ne, de llibertat d'expressió. No és una cosa des que hi ha la llei Mordassa. O sigui, la Casa Reial, ficar-se amb la Casa Reial, sempre ha sigut un problema. Mm. I el Jueves, abans de la llei Mordassa, ja havia tingut segrestaments de portades i tot això, no? Però no hi havia la llei Mordassa. Per tant, sempre tot acabava molt més suau i acabava quedant en no res, com havia de ser. És aquesta llei la que acaba provocant, doncs, un canvi de paradigma, sobretot un canvi mental en la policia, que ara se senten protegits, molt més protegits. I és el que tu expliques, o sigui, que hi ha una sensació de que estem en fals, no?
Qui són els impulsors, vull dir, concretament els impulsors de la llei? Ja no parlo en termes generals, sinó arran de què i qui comença a cuinar-la?
Duran i Lleida.
Bé.
El que sí que és veritat és que el PP agafa aquesta proposta de Duran i Lleida i la reforma al seu gust i l'acaba aprovant en solitari el PP. Això és cert. Però
amb Jorge Fernández Díaz com a principal impulsor.
Exacte. Però és veritat que l'origen és la llei Corcuera, que és del PSOE. Llavors, vull dir, tot està arrelat en aquest règim del 78, que sempre li diem, i és evident que hi ha una complicitat transversal en el suport d'això. S'ha vist ara amb el PSOE de Pedro Sánchez, perquè ells prometien la derogació de la llei Mordassa com una de les primeres accions que farien, i ara només parlen de la reforma. Llavors, és com un dels grans absurds. I quan parlàvem ara de la repressió de la discrecionalitat policial. La repressió sempre n'hi ha hagut. El que passa és que el que vam veure després del 15M i del moviment independentista, el que es va veure és que necessitaven unes eines per a aquesta repressió. És a dir, veien que aquesta repressió que estaven intentant exercir no es podia dur a terme perquè no tenien les eines. Van crear una llei mordassa específica per repressió, criminalitzar la pobresa i la protesta i eliminar la dissidència, i una reforma del Codi Penal que, si la llei mordassa permet aquesta discrecionalitat policial, és a dir, el policia dirà qui és culpable i qui no, la reforma del Codi Penal el que permet és la discrecionalitat judicial, que és tan o més perillosa, perquè aquí entra la ideologia del jutge a interpretar un text que és prou vaga, prou obert, per dir això jo ho considero enaltiment del terrorisme, no? I d'aquí que hi hagin, per exemple, moltes més penes després de la desaparició d'ETA per enaltiment del terrorisme que abans de la desaparició d'ETA. La repressió sempre n'hi ha hagut, però ara tenim les eines per a aquesta repressió. Això jo ho trobo inaudit. I hi ha una tercera pota, diguéssim, que és igual de perillosa que les altres dues i les complementa perfectament, que és la dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació estan fent el joc aquesta repressió, i és molt evident en els casos del SASO, on ells s'entenen que tenen una causa a través dels mitjans de comunicació, com és això possible, i en el cas dels CDR a Catalunya, on hi ha una portada dels tres mitjans de comunicació espanyols el mateix dia criminalitzant els CDRs, i amb tot aquest llenguatge bèl·lic sobre guerrilles, comandos i coses, com si no fos gent simplement manifestant-se, no? Hi ha aquesta criminalització de la protesta també en l'àmbit de la comunicació. Això és perillosíssim també, evidentment, i ja ho estem veient, perquè la visió des d'algú que només rep aquests inputs és que els CDRs són un perill, són terroristes. Llavors, clar, vist des d'aquell punt de vista, és difícil explicar en un llibre per què no, no? I és una mica el que intentem, no? Que vegin tota aquesta transversalitat de la informació, però és complicadíssim, no? Jo, això que deies tu de l'empatia, Juan Pablo, doncs potser seria una forma, no?, d'agafar aquest llibre, donar-li una volta i explicar històries, i sí que ho fem a través dels casos, però no d'una manera tan, evidentment, narrativament impecable, no? Perquè al final el que fem la nostra és més una exposició de tot el que passa i d'aquesta transversalitat, no?
Prima pagina, 20 notizie, 21 injustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità.
Jo seguint, a més a més, això, deies ara les fake news, no? Fins i tot abans que es diguessin així, doncs, com comença, com... I sobretot em sembla bastant estupefaent l'aparell bibliogràfic que convoqueu, Orwell, Bradbury, tot de coses que fa fins i tot 15 o 20 anys hauríem dit, home, no, però com pot ser que anem a pitjor? Doncs sí.
Una pregunta, Laura. El llibre l'heu publicat en català i en castellà, també? Sí.
També. Val. Però i s'està venent més en català.
T'anava a preguntar, exacte. O sigui, la recepció... perquè jo crec que hi ha una... O sigui, a vegades tinc
la
impressió...
Bueno, en castellà al País Basc,
S'està venent. Tinc la sensació que la criminalització aquesta que dius, evidentment, arriba per totes bandes, però... En els últims anys, com que molt sovint s'ha associat al fenomen independentista, és com si, d'alguna manera, des dels diaris espanyols, per exemple, se'n donessin de menys i els costés molt acceptar-ho, no? Hi ha una part que té a veure amb el règim del 78, com tu dius, que són periodistes, són redaccions més que periodistes formades en uns esquemes que tenen a veure amb defensar una unitat d'Espanya democràtica i creada en el 78, però també la sensació és que moltes vegades haurien de poder anar més enllà. I poso un exemple molt concret. Aquesta setmana passada el PEN Internacional ha emès un comunicat explicant que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que són escriptors, estan, i que per tant es mereixen la defensa, doncs estan en la situació en la que estan, i l'han signat no només molts escriptors d'arreu del món, sinó que l'han signat la majoria de pens del món, no? A part que el PEN Internacional, doncs, és el que ho ha divulgat. I això que ha sortit, és una informació que ha sortit molt obertament a Catalunya, per exemple, a Espanya pràcticament no ha sortit enlloc. No has vist cap diari que se'n fes ressò, no?
És a dir,
hi ha un bloqueig perquè, o sigui, no és un problema... No els interessa la part de la llibertat, de la falta de llibertat d'expressió, que si això passa amb un escriptor de la Índia o d'Iran, correran a explicar-ho, però evidentment no ho fan perquè hi ha això, malgrat que al darrere hi ha el suport i el segell del PEN Internacional. No només això, sinó que una persona com el Mario Vargas Llosa, que és president emèrit del PEN Internacional, quan ha vist aquest comunicat que han fet els seus col·legues, ha decidit retirar-se del PEN Internacional. No? O sigui que hi ha un... Clar, jo crec que això és un greuge. O sigui, penso que hi ha hagut una barreja, perquè podem discutir fins a quin punt, diguem-ne, l'independentisme s'ha servit d'això o no, però en tot cas el que és evident és que hi ha una manca de llibertat d'expressió que s'hauria de defensar des de tots els punts. No?
Sí, sobte molt sorprèn, i a més a nivell tu de divulgació després del llibre, no, de promoció del llibre, també costa trobar còmplices, perquè és molt curiós com trobes periodistes, és a dir, persones còmplices del que tu estàs fent, de la teva feina, i que potser et poden fer un tuit o tal, però el seu mitjà no se'n fa ressò, no? I llavors dius, hi ha aquí un bloqueig, què està passant, no? És molt evident, perquè el llibre porta moltes citacions i molts peus de pàgina, que la documentació està feta a partir de diaris catalans, mitjans catalans, però hi ha dos mitjans espanyols, que són el diario.es i Público. Punt. El País s'ha citat, però en negatiu, diguéssim, quan parlem de les manifestacions i com en l'anàlisi que fa de com s'han reduït les manifestacions en els darrers dos anys, el seu anàlisi evita, de dalt a baix, dir que ja existeix una llei mordassa que criminalitza la protesta i dona com tres o quatre motius que no tenen res a veure amb la llei mordassa, no? Llavors, clar, el País surt en aquest sentit. Evidentment, el País, aquest llibre no sortirà, no? Perquè els deixa malament. Però hi ha molts diaris que no surten i que jo trobo que haurien de fer com a mínim una nota d'algú i no tenen cap interès. I és un llibre que ha tingut molts ressons a mitjans de comunicació, o sigui, ens interessa. No parla només de presos polítics, són dues pàgines, ja, dues pàgines del CDR. Parla de la PA, parla dels animalistes, parla d'ecologistes, parla de feministes. Aquest llibre defensa transversalment fins i tot una parella amb problemes que tenen la típica l'aparcament per minusvàlids i que no poden aparcar a la plaça, s'enfronten amb policia per dir-li no estàs fent la teva feina, però no podem s'enfrontar. Jo crec que comenten a la policia que no poden treure o posar el cotxe i els hi cau una multa amb ells, a una parella de vellets. O sigui que quan parlem d'aquesta transversalitat és que qualsevol persona, voti al PP, voti a Podemos, voti a qui vulgui, independentista o no, pot caure en aquesta Exacte. Trampa.
I una pregunta, aquesta institució que és el Defensor del Poble, quina posició ha pres davant de tot això? Perquè és veritat, ja per afegir casos, vull dir, el que comentava Jordi, que és absolutament cert, s'ha de matisar perquè, per exemple, hi va haver aquell tuit amb la broma sobre l'atemptat del cap Sotelo, que havia fet una tuitaire que tenia un nom extraordinari, que semblava d'una pel·lícula del Almodóvar, o després hi va haver també totes aquelles coses que tenien a veure amb els rapers, és a dir...
És que aquesta és la qüestió. No són casos... Diguem-ne, el que jo vull dir, val, si no vols, parlar dels casos independentistes...
N'hi ha d'altres, molts altres, que és el que fa aquest llibre.
I això, o sigui, el que tinc la impressió...
És que el tap és general.
Cosa, sí.
El tap és general. I això és el que és molt inquietant. És que, efectivament, no és ja el prejudici anticatalà, sinó que ja directament no en parlem, perquè com que això inclou aquells, doncs més val que tirem el vel.
Clar.
I és aquest trasllat terrible que s'està produint veritablement a Espanya, que és que la noció de terrorista, tal com la dibuixen partits, que són evidentment partits que designen un enemic i que busquen la seva destrucció, s'està traspassant a la societat. I això està funcionant. I és el drama.
Està funcionant perquè nosaltres, un dels objectius era que tots es vegin com a còmplices, no? I ho veus quan, per exemple, anem a Ateneus o anem a llocs on volen aquest debat, són superreceptius i entenen que som tots part dels damnificats, diguéssim, no? I al final, aquí sí que ho veus, però traspassar aquesta frontera, o sigui, el tu a tu és molt fàcil, diguéssim, no? Allò que deia Ortega y Gasset, no? L'individu és intel·ligent, la massa... No. Pues passa amb això, no? I les resistències les anem treballant una a una, diguéssim, no? Periodista a periodista, si vols, no? En allò que parlàvem abans. Però el seu mitjà no se'n farà ressò. Això a mi em preocupa, en el sentit de que crec que és un llibre molt útil per entendre'ns, no? Que per crear aquestes empaties i per veure que aquest problema ens afecta a tots en la pèrdua de drets, que són drets que perdem tots com a societat i que el que estàs fent és traspassar el poder a un govern autoritari, perquè quan ja tens lleis que vulneren drets humans es converteix en un govern autoritari.
Són règims policíacs.
Exacte.
Que és una cosa que, a més, és...
Totalment. Però avui he llegit un tuit que deia... he parlat amb un taxista tal que em diu: jo votaria a Podemos perquè defiende los derechos laborales, sociales i tal, però és que no defienden la unitat d'Espanya. Clar, dius, però això et perjudica a tu directament. La unitat d'Espanya segurament no et perjudica en res, però no defendre els drets socials, laborals, culturals... Això sí que et perjudica directament, saps? Llavors, estem posant la bandera, la manta, la tela per davant i prioritzant unes coses que són absolutament irracionals, no? que apel·len més a les emocions, que és en el que es basa el populisme, bàsicament, no? L'apel·lar a l'emoció de la bandera, de la xenofòbia, del masclisme, l'emoció de... i el que jo puc perdre, però que són drets o que són pèrdues que no són tangibles, no? Que és l'enemic, la creació d'aquest enemic, no? Que és el que passa amb el Sasso, que és un cas superevident, però és que aquí ho van fer, a més, tan malament, però tot i així no es fan enrere.
No
es fan enrere, perquè no hi ha ningú, no hi ha res a l'altra banda. Sí que poden sortir articles, sí que poden fer un superprograma sense ficció sobre el tema, i sí que hi haurà denúncia, però segueix sense passar res. Sortiran 300.000 persones al carrer per defensar els presos del Sasso, i què passa? Res, perquè quan tens un govern a qui li és igual tenir 300.000 que 2 milions de persones al carrer per demanar el que sigui, per fer una pregunta, quan li és igual a aquest govern això, què pots fer? Què pots fer? Perquè hi ha poca cosa més fer. Hi ha el bloqueig, evidentment, llavors surt les armilles grogues, no, de França. És com el següent pas que ens queda per fer i que al final arriba a ser gairebé imprescindible, perquè dius, és que tampoc no ens estan deixant gaire altra sortida, com no arribem a aquest bloqueig.
Són coses molt diferents. No, són coses molt diferents.
En la reclamació dels teus drets,
és
ho has d'acabar fent.
Les armilles grogues no és la reclamació dels drets, són coses molt diferents.
Dic en la funció, o sigui, com a eina, no en la mateixa reivindicació de drets, dic que com a eina, a tu, per reivindicar una cosa o l'altra, que funcioni, al final acaba sent això. I és que com demanes tu ara a Pedro Sánchez que faci la derogació de la llei Mordassa, que seria l'únic missatge clar a la població de que ja no existeix censura.
Però és que la cosa és aquesta, que trobaràs armilles grogues. Aquí podries imaginar un moviment d'armilles grogues, és a dir, de gent que està vivint unes condicions materials en què treballar consisteix assegurar l'estricta subsistència i en què la vida en una societat de consum s'ha convertit en una vida en què tu no pots consumir. Tu treballa i calla. Això és una cosa que pot despertar gent que no ha actuat mai políticament, perquè estàs tocant la part material de la vida. Aquí estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant del fet que, de mica en mica, els governs instaurin règims policíacs en què cada vegada més l'Estat té capacitat de control i té capacitat d'entrar a la vida privada de la gent i de prendre les decisions que li convinguin. Fixa't que això no mobilitza la gent tampoc a França. És a dir, de protestes massives, perquè a França, avui dia, si tu estàs en el fitxer de la policia perquè ets corsa, tenen dret a entrar a casa teva nocturnament, cosa que normalment no es pot fer, no hi ha hagut mobilitzacions massives. Per tant, és que és una cosa molt més conceptual entendre en aquesta lluita entre la persona i l'Estat, què defenses? Què defenses que potser no ho estàs vivint, però que, en canvi, és un horitzó molt perillós? Per això et dic, és molt diferent. Les armilles grogues és una cosa molt més, t'anava a dir, molt més reactiva. I em sembla que el gran problema és que una mobilització reactiva és convocable. Una mobilització que anticipi els problemes, això no te'n sortiràs mai.
No, evidentment. Però el problema també és que els problemes no els estem anticipant, estan creats. Quan hi ha 34.000 sancions només per protesta al carrer en un any, és un problema que ja tenim. És un problema que portarà la desmobilització. Hi ha gent que vol sortir al carrer a defensar, doncs, això, la desigualtat, la pobresa, perquè a més són dades que també posem i afegim al llibre, de com s'està polaritzant la riquesa i la pobresa. Els rics són cada vegada més rics, els pobres cada vegada més pobres. Això pot ser una de les reaccions, no?, d'aquestes reaccions que tu dius, no?, una sortida reactiva de això no pot seguir així, no?, però ja no ho podrem fer, perquè resulta que quan sortim al carrer per denunciar que hi ha pobresa pels TIES, per les devolucions en calent, que són il·legals i es fan i la llei Mordassa protegeix, no podrem, perquè hi ha totes aquestes sancions i totes aquestes... Bueno, és que pots acabar a la presó per no poder pagar una sanció d'aquestes, perquè són 30.000 euros. Tu no tens 30.000 euros i acabes a la presó, cosa que per la via penal abans no passava, no? Perquè és una primera pena, menor de 2 anys, etcètera, etcètera. Llavors, el problema ja el tenim. El problema és que quan vulguem sortir al carrer a defensar alguna cosa, no podrem. I el tema és que nosaltres apuntem als perills que ja tenim ara, que són l'autocensura, que és una cosa que ja veiem habitualment al no diré lo que pienso, no? Perquè veus a saber si en caurà una multa. El desmobilitzacions, hi havia fins a 40.000 mobilitzacions en un any, han baixat a 30.000, quan ara tenim més motius que mai, perquè la gent té por. És que s'estan fent identificacions massives, que després dius que només m'estan demanant el DNI, doncs jo li dono el DNI al senyor policia que m'està demanant, per què el vol? Ah, no, per res, no et preocupis, només estem identificant. I després arriben multes a casa, perquè has donat el DNI en el teu dret, exercint el teu dret de manifestar-te. Això ha passat, d'això el mateix Juxaleyes, presentant el llibre a Girona, ens va explicar que li havia passat. I és que és, et quedes atònit perquè cada vegada que anem a fer un debat a on sigui, tothom t'explica una experiència personal de confrontació amb la llei Mordassa. És brutal.
I una pregunta que em sembla que és important. Si això et passa, a qui pots recórrer?
Mira, hi ha una comissió, la Comissió Legal Sol, que estan organitzades a Madrid, són advocades que van sorgir del 15M. Allà tenen una sèrie de pautes per recórrer, per exemple, una sanció via administrativa, no? També hi ha organitzacions que donen pistes de coses que pots fer o intentar fer o no fer. O sigui, quan hi ha un policia que t'està demanant alguna cosa, millor que hi hagi una altra persona gravant-ho, perquè necessitaràs una prova de que aquella conversa ha anat com tu dius que va anar. Això és molt important. Quan t'estan demanant una identificació, doncs, potser no l'has de dur, saps? Ves a saber. O sigui, les sortides a tot això és bastant complicat. Però aquí tenim organitzacions com Centre Irídia, Novact, Amnistia Internacional, que s'ocupen de protegir també aquests drets i que fan molta denúncia d'aquestes vulneracions dels drets, I que, de fet, estan treballant per la derogació de la llei Mordassa, perquè al final és una cosa que ens interessa a tots. Fins i tot Greenpeace, és molt absurd perquè la llei Mordassa té un apartat que sembla que posi Greenpeace, no podeu fer això, saps? Que és això de penjar-se pels edificis públics i posar un cartell. És que sembla que posi Greenpeace, no feu això. Llavors, ells van fer una campanya reactiva que és, sabeu les smartbox aquestes clàssiques de cap de setmana a l'hotel no sé què? Doncs ells van fer unes smartbox de cap de setmana de manifestació a Madrid pels teus drets laborals. 300 euros. A nivell humorístic, per fer entendre a la gent que té un preu exercir els teus drets, no? I no és un preu baix, diguéssim. I cadascú va fent coses. O sigui, hi ha moltes organitzacions fent moltes coses. També hi ha un capítol que expliquem les reaccions de la gent, perquè no és només organitzacions. El moviment de No Callarem, no? Que van fer un concert bestial el cap de setmana de recaptació de fons per caixes de resistència, que fa molta denúncia, no?, de la censura que s'està exercint cap artistes. Però hi ha manifestos d'humoristes, de juristes també, que saben que aquesta llei no és justa. Perquè també una cosa que s'apela molt, sobretot des de l'estat quo, això és la llei. Bueno, però la llei és injusta. Que sigui legal no significa que sigui bo per nosaltres, no? Que és una de les coses que sempre, és el joc aquell de, és legal, això és il·legal, no? Però que sigui il·legal no significa que no ho puguem canviar i convertir en legal, perquè és una cosa que demana la societat, no? Llavors, totes aquestes contradiccions internes hem de saber també lluitar-les, gestionar-les i lluitar-les.
També, per sort, és un llibre de lluita, perquè no únicament hi ha denúncies, sinó, efectivament, com diu la Laura, tot de pistes, no?, de la gent que treballa per canviar això, i la cobertura legal que tenim com a ciutadans, efectivament, la Comissió Legal Sol també teniu el PDF aquí incorporat de què s'hi pot fer, no? I ara pensava també, Juan Pablo, que en tota aquesta espiral de vulneració de llibertats, no?, venia al cap una imatge d'un dels testimonis a la frontera mexicana, al desierto de Culebras, no? A l'altra banda hi ha la vigilància permanent dels federals, no? De tal manera que la primera vulneració, la primera llibertat vulnerada en aquell cas és la llibertat de moviment, i allà saps que l'autoritat hi és, sempre hi és present.
Sí, bueno, está totalmente conectado con lo que se está hablando ahora. Hay una criminalización de la inmigración, ¿no? Y tengo la impresión, no sé, corrígeme si es así, que esa famosa ley Mordaza no funciona al revés. Es decir, si un político de ultraderecha como estos que hoy vemos por todos lados aparece y dice que los mexicanos somos violadores, yo no puedo denunciarlo, ¿o sí?
No, seguramente
es decir, es más fácil que si yo digo que es un fascista, que es un nazi, y hago un chiste sobre él, es más fácil que acabe yo denunciado.
Sí, de fet, expliquem que els delictes d'odi, d'incitació a l'odi, que són fets expressament per col·lectius vulnerables, no? I que no es pot discriminar per gènere, raça, ètnia, religió, el que sigui, ara s'estan aplicant per protegir el PP, el rei, la Guàrdia Civil, la policia, Mossos, col·lectius no susceptibles de ser vulnerables.
Claro, porque es lo mismo, lo que importa es el control policiaco, lo que se dice ahora. Es decir, la inmigración también se ve así, como un fenómeno de cómo vamos a controlarlo desde el punto de vista de la seguridad y del punto de vista de cuántos militares o cuántos policías o de qué tamaño tiene que ser el muro, ¿no? Sí. Para controlar la inmigración, ¿no? Con esa amenaza fantasma, ¿no? Esa especie de nueva excusa que ha encontrado la derecha más conservadora para agitar a las masas y obtener votos a través de un discurso que no se sostiene de ninguna manera con la realidad, es decir, porque no hay datos que lo sustenten, ¿no? Cuando se agita este fenómeno, este discurso de son criminales, todos son de las maras, ¿no? Cuando se habla de, cuando Trump dice, ¿no? Es que los que vienen son los malos, ¿no? Lo dice así, además, lo dice tal cual. Los que vienen son criminales, vienen aquí a robarnos y a violar nuestras mujeres. Cuando se agita ese votante a través de ese discurso, yo no veo que haya una acción para censurarlo, decirlo así, decir, no. Señor, usted no puede decir eso, ¿no? Esto es incitación al odio.
De fet, jo crec que encara és més pervers, és a dir, aquesta incitació a l'odi, si tu la denuncies, és probable que la mateixa llei Mordassa permeti que la denuncies i te l'acceptin. Però ja està, la llei ja està feta sabent que al darrere hi ha un cos judicial que en la gran majoria dels casos te la tombarà i no et permetrà anar a més enllà. És a dir, és una llei feta amb el vistiplau implícit dels jutges i del sistema judicial espanyol. Perquè, de fet...
Del sistema...
Dels jutges... No, del sistema judicial. No, perquè, de fet, evidentment, hi ha agrupacions de jutges...
Molt potents.
En contra d'aquestes lleis. Mm. Molt potents, però no han resolt res.
No han resolt res. És a dir... I potents en el sentit que tenen un discurs apassionant.
I tant, per descomptat. I hi ha jutges i jutgesses per la democràcia que estan en aquesta situació.
Però tens raó, que són marginals.
Però són marginals. Per què? Perquè els mateixos... És el que tu deies. És a dir, la llei ja està feta per protegir els que fan la llei. I, per tant, estem en un bucle, estem en una situació on... és molt difícil trencar-la. El que esperaries és que, com a mínim, els partits, encara que siguin tradicionals, però es diuen d'esquerres, que és en aquest cas clarament el cas del PSOE, ajudin a trencar-la, i no ho fan. No? No només no ho fan, sinó que, diguem-ne, com tu deies, ja no deroguen, sinó que volen reformar. I sobre, diguem-ne, és l'utilització també de les paraules, no? Com el sentit de les paraules el pots manipular perquè vulguin dir una cosa, sobretot quan són paraules de caràcter tècnic, no? Perquè vulguin dir una cosa o vulguin dir una altra. No cal que convertim la tertúlia aquesta o la trobada aquesta en una tertúlia d'aquestes que es fan polítiques. Però, per exemple, l'altre dia, fa uns dies, jo em vaig quedar veient visions quan vaig veure que Podemos i Esquerra Republicana votaven conjuntament amb Ciutadans i amb el PP la derogació de la llei decret sobre l'habitatge que havia promogut el PSOE, perquè deien, uns deien que era excessiva i els altres deien que era insuficient. Bueno, escolta, potser hem de trobar un punt de contacte per poder avançar, perquè jo crec que a vegades no cal fer dos passes enrere per poder fer una d'endavant. No sé, fas la que hi ha endavant i ja veurem què passa.
No, és totalment per tirar el barret al foc. I després es donen coses. Jo recordo malament, és el problema, però una situació en què algun dels diputats de Ciudadanos a les Corts va dir que convenia desafiar la policia quan la policia justament s'estava preocupant de de veure què passava amb els que anaven a treure llaços grocs i que eren, vull dir, que eren extremistes de dreta. No sé si us en recordeu, que hi va haver un diputat que va per Twitter convocar la gent a desobeir la policia. Penses, a veure, que un diputat convoqui a desobeir la policia, se l'hauria de sancionar immediatament i se li haurien de retirar els drets polítics, l'exercici dels drets polítics, perquè és un element perillós. No li ha passat res. Okay. És clar, davant d'això, tires el barret al foc, està clar.
Sí, sí. La situació és clarament desesperançadora, no? I el que et queda una mica de, quan vas veient, no? Que està protegint la llei Mordassa i que l'expectativa és una reforma de la llei Mordassa, és que, i a més amb el PSOE governant, dius, és que, i és que l'alternativa, si no, és el PP, que la protegirà totalment, no? Clar, com a pas intermig, la reforma de la llei Mordassa és no insuficient, és que no serveix de res, perquè a part de que tots els articles de la llei Mordassa són injustos i clarament entren a vulnerar els drets humans fonamentals, és que un missatge clar per a la societat de que ja no existeix censura només és una derogació, perquè si no la gent seguirà dient, no, això de no voy a decir lo que pienso perquè tal, no? Jo això ho trobo molt bàsic, és a dir, o derogació o millor que no feu res, perquè vull dir, el que hem de seguir podent demanar és la derogació, i potser si ens doneu una reforma, ja diem, bueno, ja no estem tan mal, perquè és un dels perills, no?, que quan a nivell governamental, policial, judicial, t'apreten molt, no?, quan t'apreten una mica menys dius, ah, ja estem millor, bueno, no, jo vull recuperar totes les meves llibertats. Vull tornar al 100% del que teníem. I no és això, és que vull acabar lluitant pel 120-150%, perquè al final hi ha un horitzó cap endavant en les llibertats de tots, no? Per exemple, en les llibertats dels migrants, no? Aquí hi ha una lluita molt forta per fer. Però si nosaltres el que estem fent és perdent els nostres propis drets, clar, costarà encara més lluitar pels de tots, no? Llavors, per això, l'objectiu del llibre és demanar la derogació de la llei Mordassa i la tornada enrere de la reforma del Codi Penal, que permet aquestes vaguetats d'interpretació on els delictes d'incitació a l'odi, per exemple, protegeixen a un guàrdia civil, i després és agredit un negre en un bar dient-li negro de mierda i cascant-lo, i resulta que aquest no és un delicte d'odi ni molt menys, no? S'explica molt bé, hi ha el documental aquest de 12 d'octubre que vam passar també per TV3, molt interessant, on precisament el que feien era confrontar un grup feixista i un antifeixista i com es tractava judicialment a un i l'altre. I era brutal com a l'antifeixista se li posava el delicte d'odi i el feixista que havien anat perseguint a un magrebí pel carrer dient-li moro de mierda, a aquests no se li aplicava el delicte d'odi. Llavors era... És que...
No, però és aquesta cosa que és aquesta és ben hispànica, que és aquesta vella tradició d'anar sempre amb el cap als peus i els peus al cap, és a dir, tot és el contrari del que és en realitat, vull dir, el rebel és el que està obeint un govern democràtic i en canvi el que ve a reinstaurar l'ordre és un que ha fet un cop d'estat, vull dir, a partir d'aquí tot és possible, però jo recordo també, us recordeu de la llibreria Europa?
I tant.
Bé, doncs la llibreria Europa hi va haver una sentència d'un jutge que deia que la pena s'escurçava perquè bàsicament el feixisme ja no era una ideologia perillosa a Espanya. Això és una sentència judicial de fa no gaires anys.
En fi, sort que aquesta altaveu, que avui hem reivindicat en diferents formats, serveix també per denunciar aquest tipus de coses, per demanar que efectivament es tirin enrere algunes aberracions que tenien forma de llei, i a més, doncs, per sentir el testimoni de tots aquests nens que avui el Juan Pablo Villalobos ens ha explicat i que narra meravellosament bé en aquest llibre Jo tuve un sueño, al marge de la seva feina, de la teva feina com a escriptor de ficcions. Gràcies per aquestes cròniques, i que jo crec que no sé si els nens han tingut ocasió de...
Pues todavía no. De hecho, el libro se publicará también en inglés en Estados Unidos y se publicará en septiembre y bueno, cuando esté allí es cuando tendré un reencuentro o espero tener un reencuentro, no sé si con todos o con algunos de ellos y ver qué sucede. Me da un poco de nervios.
Quan eren les entrevistes? Eren el 2016, has dit?
2016,
sí. Interessant també veure què ha passat, no? 3 anys després on són i què estan fent, no?
Sí, también esa es parte de las historias, trata de asomarse un poco a lo que sucede después, ¿no? Que tampoco es el sueño americano, ¿no?
No, no.
Aunque muchos de ellos ya consiguen algún tipo de estatus legal a través de de la condición de refugiados o a través de lo que se llama una visa juvenil, también encuentran situaciones familiares muy duras, porque pensemos que hay casos de niños que no habían vivido nunca con sus padres, es decir, la madre era, los había dejado cuando eran bebés y de pronto 12, 13, 14 años después se reencuentran con ella y no se conocen. Y a veces esas historias no acaban mal, es decir, en un par de casos de los chicos que yo entrevisté ya estaban viviendo con otro familiar o en familias de acogida, porque realmente el reencuentro, entre comillas, con las familias no había salido bien, no?
Doncs a veure si aquesta sortida als Estats Units i aquesta retrobada amb aquests nens et portarà a fer un segon llibre.
n'estarem pendents. Juan Pablo, moltes gràcies avui per passar per Ciutat Maragda.
Muchas gracias a ustedes.
Laura Huerga, gràcies també, juntament amb la Blanca Busquets, perquè tu calla.
Gràcies a vosaltres.
I per publicar Alexievich i altres llibres tan necessaris com els que feu a Raig Verd. I fins una altra.
Gràcies.
Maria Jordi, que vagi molt bé.
Fins una. Ens veiem per una altra.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I tornem a rebre en Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, gràcies.
Ben tornat.
Sí.
Avui, l'altre dia, vam descobrir doncs, una visió, també, als anys finals, als 20, d'una Catalunya una mica inversemblant, ens deies. I avui crec que vens amb un dietari.
Sí, avui toquem molt de peus a terra d'una molt crua i bruta realitat. Anem a Suïssa i a Catalunya Nord. A Catalunya Nord, a Ribes Altes. A Ribes Altes hi ha un camp que havia estat un camp militar, construït a finals del XIX, i que ha tingut i que té encara una mena de destí com molt fosc. A partir del 39 va acollir, i dic acollir en posant-hi les cometes que cal, refugiats de la retirada. El 40 el govern de Vichy hi va posar jueus de tot el sud de França, gitanos nòmades, i encara hi quedaven alguns catalans i alguns espanyols. El 44 va servir a posar-hi presoners alemanys, soldats. Als anys 50 i 60, independentistes algerians. I avui sembla absolutament desert i arruïnat, és allà on hi ha el memorial de l'exili de Ribes Altes, però en un racó que no es veu gaire, és un centre de retenció que se n'hi oficialment on posen immigrants il·legals abans d'expulsar-los.
Això actualment?
Sí, actualment. Per tant, és un lloc que concentra una quantitat de drames, de tragèdies, de misèria, de desesperança, d'una gran, gran densitat. Llavors, avui ens situem entre el 41 i el 42 de la mà d'una infermera suïssa. Coneixem l'Elisabet Eidenbenz a Elna, la maternitat d'Elna, que és bastant coneguda per tot el que va fer i amb un efecte molt positiu sobre la gent de la retirada, catalans i espanyols. Aquesta, en canvi, aquesta altra infermera suïssa, Friedel Boni Reiter, és molt desconeguda. De fet, va morir sense que es reconegués la seva feina. Va escriure un dietari dels dos anys que va passar a Ribes Altes, el va deixar en un calaix i va ser descobert als anys 90 i publicat en alemany primer i en traducció francesa després. Si algun editor català s'ho volgués mirar, crec que podria ser interessant, perquè és apassionant des del punt de vista humà, de com una persona arriba a Ribes Altes amb l'encàrrec de la Creu Roja d'intentar fer el que pot, pràcticament amb res. És a dir, d'intentar que la gent no es mori. I la gent es mor. Hi ha la fam, hi ha la fred, hi ha les malalties, hi ha la tramuntana, l'hivern. Per exemple, 3 de desembre de 1941, aquesta nit només hi ha hagut dos intents de suïcidi, diu.
L'adverbi només?
Sí,
és
només.
És terrible aquí, eh?
Només. I és tot això, i ho explica amb una energia i unes ganes de viure i unes ganes de trobar polsims de felicitats al mig d'aquesta misèria, que són realment molt impressionants. Intenta que la mainada no es mori de fam i, simultàniament, els hi organitza festes, els fa cantar, els fa ballar. És molt, molt punyent. Hi ha una relació amb l'Elisabet Eidenbenz, perquè es coneixen, venen de la mateixa organització, parlen la mateixa llengua, llavors es van a veure les unes a les altres, es veuen a passar alemanys de tant en tant, francesos col·laboracionistes, les autoritats, fins que finalment es tanca el 42 al camp, perquè els jueus han estat tots enviats cap als camps de concentració. I és molt punyent, és molt commovedor, I és una història més que ha tingut molts epílegs diferents. Freddy Bonnie Ryder va ser reconeguda com a just entre les nacions per l'estat d'Israel, per tant, hi ha aquell bosc a Israel amb dels justos, hi ha un arbre que porta el seu nom. Mm-hmm. Hi ha un altre cas d'un alt funcionari de la prefectura de Perpinyà que no surt en aquest dietari, que es deia Paul Corazzi, que era cors, que va impedir que una gran quantitat de mainada marxés cap als camps. Els va fer papers falsos, els va treure literalment dels trens per posar-los en famílies que els amagaven. Aquest home també ha estat declarat just entre les nacions. I quan va sortir aquest dietari, el 93, jo era un jove periodista, potser no tan jove ja, però vaja, periodista, i vaig fer un mena de reportatge voltant d'aquest llibre, anant a Ribes Altes i provant de trobar gent que es recordessin d'aquest camp durant l'ocupació. I recordo molt bé el testimoni d'un senyor que no vivia a Ribes Altes i que per tant se sentia com la paraula més lliure, i va dir, mira, hi va haver de tot. Hi havia pagesos que anaven a les reixes i llançaven menjar per la gent. I hi havia pagesos que anaven a les reixes i venien el menjar a la gent. I això vol dir que podien bescanviar un quilo d'albercocs contra un anell de casament, arracades d'or, rellotges. Deia, conec una família que va col·leccionar rellotges a base de compartir, de bescanviar-los, això, albercocs, préssecs, patates. I hi ha una quantitat de misèria al voltant d'aquest camp i, per tant, també al voltant del poble que era al voltant d'aquest camp, que no s'ha acabat d'explorar del tot. Potser algun dia es farà. Aquest dietari és una peça clau per entendre un moment de la misèria humana en terres catalanes.
Déu-n'hi-do, interessantíssim aquest diari, que efectivament, dins de tot de la tragèdia, hi ha aquesta llum de la mirada i de la temptativa de Freddy Bonnie Ryder de posar-hi vida allà on hi havia, doncs això, segurament més a prop de la mort en molts sentits, no? De manera que, en fi, em sumo a aquesta idea que deies, si algun editor està curiosit o en té ganes, jo crec que és una molt bona peça per traduir i per editar. Per tant, gràcies, com sempre, per descobrir-nos-la i fins la propera. Que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui invocant la llibertat en la veu d'un dels grans trobadors de la cançó italiana. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Janola a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán.
Vorrei essere libero. Libero come un uomo.
Giorgio Gaber, La libertà.
Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero. libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.